Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Després de Jaume Domènech, Jesús Torralba i Josep Anton Robles, avui tanquem la ronda d'entrevistes amb els representants polítics locals i comarcals que encetàvem fa unes setmanes. Francesc Piqué, portaveu dels independents al Consell Comarcal, és l'última a seure's davant els micròfons de Ràdio Falset. Amb ell parlarem avui. Serà després dels titulars que ens han deixat aquests darrers dies. Comencem! La ubicació de la futura estació d'autobusos de Falset centra l'atenció de l'últim ple. La proposta alternativa del grup Independents no convenç l'equip de govern, que opta per tirar endavant la seva idea original. El Consell Comarcal adjudica el contracte per a l'elaboració de la Carta del Paisatge. El document que ha de marcar els objectius i les accions a seguir serà, a priori, el resultat d'un intens procés participatiu. El Priorat és una de les comarques vitivinícoles on menys conreus s'abandonen. El fet que darrere les explotacions hi hagi, en molts casos, empreses que han realitzat inversions, s'apunta com un dels principals motius. El futur centre de foment de la cultura de l'oli, que s'ubicarà a Cabassers, incorporarà un petit viver d'empreses. Tindrà l'objectiu de recolzar les iniciatives dels emprenedors del sector. Si la setmana passada entrevistàvem Josep Anton Robles, president del Consell Comarcal, avui posem el contrapunt amb el portaveu de l'oposició, el senyor Francesc Piqué, del grup Independents. Bon dia, senyor Piqué, i gràcies per haver vingut.
Hola, bon dia a tothom.
Primer, ja per entrar en matèria, quin balanç fa de l'acció del govern del Consell a menys d'un any perquè s'acabi el mandat del senyor Robles?
Bueno, jo el que he de dir és que de l'última vegada que em vau entrevistar, que ja fa 3 o 4 mesos, l'únic que puc dir és que no hem tingut cap ple. No ho sé, cada vegada va pitjor això, el tema aquest dels plens i aquestes coses, perquè el primer, quan va fer l'acte, la primera acta, deien que els plens s'havien de fer cada 2 mesos, ara en portem 4 o 5 i no en fem, no ho sé, no és que la veritat és que si no llegis una mica el que fa que m'envien de la Junta de Govern, que això sí que es reuneixen cada 15 dies, no falla mai, doncs la veritat és que no podem opinar massa. Tenim unes quantes mocions entrades durant tot aquest temps, no sabem res, com que no es fa cap ple, doncs no podem saber com està.
No teniu encara resposta, per tant, a mocions que heu plantejat?
No, clar, perquè les mocions normalment quan se presenten són els plens, o quan l'equip de govern diu que es poden entrar, i la veritat és que no en tenim cap de resposta.
Vostès no tenen resposta, però l'altre dia aquí el senyor Robles deia que aquests 3 anys feien una valoració positiva, tenint sempre en compte la situació econòmica que els ha tocat viure, i a més destacava que el govern Convergència Partit Socialista havia estat un govern estable. No sé si vostè està d'acord.
Home, el govern estable, sí, aviam, per interessos mutuos, el govern ha tingut que ser estable durant aquests 3 anys, si jugaven l'Ajuntament de Falset. Jo això sempre ho he tingut clar, i com que si jugaven això, doncs el govern ha sigut estable. La feina que hem fet, és la feina que toca i punt, simplement la que toca i punt, no crec que se n'hagi fet gaire més de la que toca. Nosaltres teníem l'esperança de que... Nosaltres us hi vam proposar al seu moment entrar a formar part del govern, no mos van voler, clar, doncs què hem de fer? Aguantar i anar als plens, a tot el que hem proposat la majoria de vegades mos han dit que no, però bueno, mos ha tocat estar, som l'oposició i mos ha tocat estar aquí.
Això ho deia vostè ja en la darrera entrevista que va estar aquí. Jo li volia preguntar sobre aquest tema, si des del moment que vostè va fer aquesta queixa dient que potser en moments difícils era quan calia sumar esforços i que no se'ls havia buscat, si havia canviat alguna cosa des de
llavors. No, és que el curiós del cas és que no hem fet cap ple, ni hem tingut cap reunió, ni hem tingut res absolutament des de l'última vegada que vaig vindre aquí. Llavors, clar, jo que us puc explicar del Consell? No puc explicar res, perquè no en sé res. Vull dir, llegeixo el que aproven en juntes de govern i ja està, i punt.
I segons vostè, aquesta manera descarada de deixar-los de banda, a què es deu? Simplement el fet de que siguin oposició sembla...
Bueno, és que jo, clar, l'oposició, la veritat és que, a part del Consell, que sempre hi ha estat a l'oposició, perquè quan vam governar nosaltres jo no estava al Consell, l'oposició aquí al Consell sempre ha sigut la mateixa, una mica, no? Però, en canvi, pues, la veritat és que quan hi havia convergència a la primera legislatura sobre el tema que avui he sentit a la ràdio, que em parlaves precisament tu de la Carta del Paisatge, o del tema dels molins, se'ns va escoltar, vam estar parlant molt i llarg i vam arribar a una conclusió. Ara mateix s'ha fet el tema de la Carta del Paisatge, jo perquè ho he sentit avui a la ràdio, que hi havien agafat una empresa, no? No sé quina empresa, perquè la veritat és que no ho has dit, estava escoltant...
Limonium.
Limonium, bueno, ja m'ho pensava.
Que és la que gestiona també el tema de l'Agenda 21 del Parc Natural del Montsant. I...
Sí, però aviam, aquí hi havia una empresa que ho havia portat tot fins ara. Jo no sé per què s'ha canviat. Aquest dia em van dir des del grup independent que no continuaria, Agro 3, i que ho faria Limonium. Imagineu-se, sense que sapiguéssim res, fa... un parell o tres de setmanes vam tindre reunió independents i un del que està dins del grup independent ja ens va dir no ho dubteu que ho farà Limonium, que no, jo no dubto que sigui una bona empresa perquè precisament l'Ajuntament de Marçà està treballant amb el tema de la tortuga mediterrània.
Retornem una mica al que deia l'altre dia el senyor Robles, i ell doncs es mostrava força orgullós de potser un dels temes que ha estat dels punts forts del Consell Comarcal durant aquests anys, que ha estat el tema del turisme. No sé si vostès des de l'oposició veuen que s'ha centrat a vegades l'atenció molt en determinats aspectes i altres potser d'alguna manera s'han obviat.
Home, jo puc parlar de coses que em toquen a mi, no? Que és del meu poble. Nosaltres, com sabeu, hem fet un centre d'interpretació de la tortuga i la veritat és que el Consell Comarcal, de moment, no hi ha posat res. Ni ha participat, ens va dir que faria el projecte, se va fer una mica d'abans projecte, la veritat és que vam dir que no mos agradava i aquí s'ha quedat. O sigui, hem tingut que llogar una empresa perquè mos faci el projecte quan s'havien compromès que farien el projecte ells des del Consell Comarcal. Clar, el que no pots fer és que parlis amb un tècnic, li diguis que no t'agrada una cosa i ell t'hi digui que està bé, no? Vull dir, cadascú té la seva opinió respecte a les coses que s'han de fer al seu poble i aquí s'ha quedat, i la veritat és que clar, això ens ha costat un dineral fer amb una empresa fent projecte, no? I bueno, que el tenim fet, no l'han començat. L'únic que ha participat una mica el Consell Comarcal a través d'una aparelladora que té el Consell, que li agradava molt el tema, em va dir que tenia molt interès en fer-ho, i ella va fer tot el que era la memòria avalada de l'espai museístic, que és l'espai de fora, que ja està fet i ja està inaugurat i ja està en servei. Amb els altres temes de turisme, jo la veritat aquí hi havia molts diners a gastar en turisme, perquè hi havia més de 900.000 euros amb el pla de turisme. Pla de foment de turisme. Jo crec que s'han gastat molts diners en pamfletos i a vegades que també interessa que es gastin diners en altres coses. Hi ha anat molt el tema del món del vi de l'oli, que estic d'acord, totalment d'acord, però hi ha altres coses a la comarca que també potser haguessin pogut, però clar, com que no estàs al govern, no tenen interès de res, què has de fer?
Seguim amb tot aquest balanç i parlàvem d'una de les qüestions positives que destacava el senyor Robles, el tema del turisme. Potser una de les qüestions negatives ha estat el tema dels reajustaments dins dels treballadors del Consell, la reducció. El senyor Robles l'altre dia deia que potser a la llarga podia ser que n'hi haguessin més.
Ja, jo ho he sentit comentar que podria ser que n'hi hagués més de reajustaments. No ho sé, de diners no n'hi ha. Vull dir, jo ho tinc clar que de diners no n'hi ha. I a la primera junta de governs que vam, de junta de portaveus que vam tindre, els hi vaig dir que el que, no ho sé, si era una cosa que ve jo des del meu punt de vista, que el problema d'aquests 4 anys que estem ara, que n'han passat 3, i crec que dels, com a mínim dels 4 següents, com a mínim, serà el tema dels diners i que hauríem d'estrenyar-nos una mica el cinturó. Què fan? Bueno, el primer que fan és que, i és molt trist, amb el tema dels polítics, és que per assistències s'augmenten el jornal un pico impressionant, perquè assistint a una junta de govern cobrar 120 euros és penso que en aquesta comarca és robar una mica a la gent de la comarca, perquè no és que solament hi vagin els 5 de la Junta de Govern, sinó que hi poden assistir els altres, que no sé si cobren, però perquè no ho he pogut, no ho he sabut mai, però clar, això són molts diners, i aquesta, això sí, els plens no es fan, però les juntes de govern no fallen, cada 15 dies hi ha una junta de govern. Sembla que s'hagin muntat una mica per guanyar uns quants diners i treure'ls del Consell, i ho dic així perquè ho penso.
Vostè deia abans que forma part de l'Ajuntament de Barça, és regidor d'Economia, si no m'equivoco, parlava ara també de la situació econòmica pels propers anys. Vostè és dels pessimistes, creu que encara no s'ha tocat fons, o és dels que s'apunta una mica a que hi ha certs indicis de que tot això està canviant?
Jo no hi veig cap indici de moment. Jo crec que no s'ha tocat fons. Els ajuntaments, jo ho parlo molt amb els altres membres de l'Ajuntament, amb l'alcalde i els regidors, i sempre els dic que arribarà un moment que no ho sé, que haurem de fer. Perquè primer que tot, els pagaments que arriben des de l'administració cada vegada són més allargats, més tard, i bueno, i el que no pot fer, jo he sigut 8 anys alcalde, abans de ser regidor no havia demanat mai cap crèdit, i ara ja hem tingut que demanar crèdit l'Ajuntament de Marçà. És molt trist que haguis de demanar crèdit perquè l'administració no et pagui. Ells volen que tu paguis a 60 dies, que això va estar a punt de sortir com a llei, em sembla que al final no va sortir, i aquí tenim subvencions des de fa 8 o 9 mesos que no t'han pagat res. Clar, arriba un moment que si és gent que no, bueno, que no ho pot aguantar, si tu agafes una persona del poble que està treballant, no li pots dir de quins 9 mesos te pagaré. Potser hi ha alguna empresa que ho aguanta, no? Però normalment la gent no ho poden aguantar, llavors clar, has d'arribar a un moment que has de demanar crèdit.
Un dels projectes, i ho parlàvem amb vostè un dia, que des de Marçà estan portant a terme, el tema del centre d'interpretació de la tortuga mediterrània, una de les coses que els hi falta per fer és el tema del propi edifici.
El propi edifici, sí.
I em comentava que potser amb tot aquest tema de prohibir l'endeutament a llarg termini dels ajuntaments a 2 anys... podien trobar-se amb problemes.
Aviam, l'Ajuntament de Marçà aquest problema no el tindria perquè no està endeutat, molt endeutat. Vull dir, en aquests moments, no? L'endeutament me sembla que està en un 8%, i podem arribar al 110% del pressupost. No tenim un endeutament gran. El problema és que, des que hi soc, cada vegada veig que la cosa va més malament. No s'arregla. Allò que veus, bueno, s'ha arreglat, cobres això, cobres allò, però és que quan cobres uns diners de l'administració és que ja els tens destinats amb allò, i cada vegada paguen més, vull dir, el que deia, paguen més tard. Els treballadors, no m'ha augmentat de plantilla de treballadors nosaltres, vull dir, me sembla que som un ajuntament que no m'ha augmentat perquè tenim 5 treballadors, potser en tenim alguna més del que teníem abans, però clar, amb el tema del centre, amb diversos temes d'aquests que hi ha, clar, has de tindre personal treballant. Se m'han plantejat alguna vegada de reduir alguna cosa, però bueno, de moment, si podem, no ho farem. Però ho veig molt complicat, jo, que ho veig supercomplicat. Ho veig ara. Jo em pensava que amb aquests diners que havien dit, que havien portat de més, de l'Estatut i tot això, la cosa tiraria més endavant. I la veritat és que truqués a Economia i Agenda. Jo ara, des de fa temps, abans trucaves a Economia i et contestava una persona i et deia, no ho sé, vull dir, ara no, pots entrar a la pàgina d'Economia, l'Ajuntament té, cada ajuntament, i no sé si les persones o les empreses tenen un número secret que pots entrar, i és molt bo perquè... Per exemple, el sou de l'alcalde de l'any passat, no? L'Ajuntament de Marçà, l'alcalde cobren sou, i, bueno, sí, cobren sou, molt bé, no? Ostres, mira, cobraran sou, no? Però resulta que ara estem al mes de juliol i encara no hem cobrat el sou de l'any passat, de l'any 2009. Sou, Seguretat Social i RPF, que això ho paga l'Ajuntament religiosament cada mes. L'alcalde em va plantejar aquest dia dir, bueno, no cobro més, no? Però, clar, aquests diners un dia o altre arribaran, no? Però que no pot ser, és que estem 18 mesos, que hagin passat 18 mesos i que no haguis cobrat lo del gener del 2009, no? Com si diguéssim encara. I llavors ho mires a la pàgina d'Economia, aquests diners estan, són 18.000 euros quasi, estan, però posa sense programar. Una altra subvenció, sense programar. Però això fa 6 mesos que estan així. I quan ho programaran? No ho sé. I clar, són diners que És com el que deia el president del Barça o el d'Economia del Barça avui, que no hi està malament, però hi ha falta de liquidez i per això hem tingut que fer un préstec. Vull dir, això ens està passant. I jo, que era molt reaci i he sigut sempre reaci a fer préstecs si no eren molt necessaris, arribarà un moment que estarem tan empenyats que no ho sé què haurem de fer, si no canvia la cosa.
Doncs no sé si vostè voldrà estar al proper Ajuntament de Marçà, si voldrà estar a la propera legislatura del Consell, però pel que veig apunta que també venen temps molt difícils.
Jo voldria que no ho siguessin, però baix del meu punt de vista ho veig complicat. No ho sé, el que faré no ho sé, vull dir, perquè la veritat és que ja fa 12 anys que estic dins de la política municipal, però bueno, ja ho veurem, tu, i el que hem de fer és que entri gent amb ganes, gent jove, gent amb ganes de treballar i gent amb ganes de tirar endavant la comarca, que penso que tenim una comarca que és un privilegi viure en aquesta comarca.
Doncs amb aquesta qüestió acabem. Moltes gràcies, senyor Piqué, per haver estat avui als micròfons de Ràdio Falset.
Bueno, gràcies a vosaltres i hasta una altra.
Després de l'entrevista, seguim amb l'informatiu. La ubicació de la futura estació d'autobusos va centrar bona part de l'atenció en el darrer ple a l'Ajuntament de Falset. De fet, es va aprovar la modificació del POUM, que ha de permetre construir-la on vol l'equip de govern, al costat del pavelló, en uns terrenys que ara com ara són per a equipaments esportius i que cal convertir en terrenys d'equipament de serveis de transport terrestre. Independents per Falset, que van votar en contra d'aquest punt, proposaven un altre emplaçament, unes parcel·les que es troben davant de l'actual residència. Escoltem Jaume Domènech exposant els motius pels quals s'oposaven a la ubicació escollida per l'equip de govern.
Nosaltres posem en consideració del ple si aquest és el millor lloc per ubicar l'estació d'autobusos, atenent en compte que és important per una estació d'autobusos la seva centralitat i sobretot la seva proximitat per a la gent que l'ha d'usar. Per tant, nosaltres creiem que aquest no és el millor lloc. A part de la importància de la seva centralitat, entenem que no per altres motius. Primera, perquè perdem un terreny que està qualificat esportiu, que és el terreny que està al costat del pavelló. Estem hipotecant futures ampliacions que hi poguessin haver del propi pavelló. També, quan s'ha lluitat una mica perquè hi hagués agrupament d'equipaments, al costat del pavelló s'hi va ubicar el camp de futbol, i per tant entenc que els equipaments, com més agrupats, estiguin millor perquè per això permeten una millor gestió.
Segons Domènech, l'emplaçament que el seu grup proposava permetria a l'Ajuntament actuar-hi amb més celeritat. Per la seva part, tot i agrair l'aportació del grup Independents per Falset, l'alcalde, Jesús Torralba, desestimava aquesta opció i argumentava en favor de la seva proposta.
La ubicació per la comoditat d'accés dels autobusos i per la sortida també dels propis autobusos es va decidir, després efectivament de mirar altres alternatives, la ubicació allà. Pensem que una bona part del creixement de Falset està per aquella zona. Pensem també que una part de l'aprofitament urbanístic d'aquella zona, el poble de Falset el rebrà en equipaments, els equipaments que es decideixi finalment i a més acabats, i per tant entenem que no hi ha una dispersió de avui per avui d'equipaments esportius, entre altres coses perquè està tot concentrat en allà.
En el ple de dilluns també es va aprovar la integració de l'Ajuntament a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. L'avantatge en el cost d'assegurar els edificis municipals que permet aquesta associació va ser el principal argument a favor. Sortim de l'àmbit local i passem al comarcal. El Consell del Priorat ha adjudicat aquesta setmana el contracte per a l'elaboració de la Carta del Paisatge, un document que ha de servir per marcar els criteris bàsics i les accions de preservació paisatgística. A més, ha de convertir-se en una eina de sensibilització i compromís amb el territori. En aquest sentit, com afirma Joan Carles García, conseller de Medi Ambient, l'elaboració de la Carta del Paisatge serà un procés participatiu.
De processos participatius, en principi, n'hi ha plantejat dos. Un, a l'hora d'establir quins són els primers objectius de qualitat paisatgística, o sigui, quins són els primers temes estratègics que s'han de tractar i s'han de consolidar a l'hora de preservar el paisatge en la nostra comarca, i després hi haurà un segon procés participatiu que comptarà amb 5 sessions de participació, un per cada un dels sectors representats a la mesa de concertació, que serà a l'hora de definir les accions per a aconseguir aquests primers objectius de qualitat.
Joan Carles García també remarcava la importància que ha de tenir la divulgació com a element bàsic per a la implicació de la societat prioratina.
Primer, per sensibilitzar. O sigui, els processos participatius i la comunicació ha de servir per sensibilitzar la gent envers la preservació del nostre paisatge i també a l'hora de fer que participin i que s'impliquin, no? Posarem a la disposició de tothom una web on s'explicarà quins són els objectius de la Carta del Paisatge, s'explicarà quina és la metodologia de treball i servirà també per recollir totes les propostes que vinguin de la ciutadania.
De moment, el primer pas a seguir per l'empresa Limonium, que s'ha adjudicat el contracte per uns 28.000 euros, és comparar els objectius de qualitat de la Carta del Paisatge amb els que marquen altres documents, com el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona o el Pla General de Catalunya. Des del Consell Comarcal apunten que la Carta del Paisatge estarà enllestida entre finals de març i principis d'abril de 2011. El Departament d'Agricultura ha fet efectiu el pagament per abandonament de vinya. En total, 1,5 milions d'euros que es corresponen a 308 hectàrees de tot Catalunya. Una xifra, la d'hectàrees, que segons Unió de Pagesos és molt baixa tenint en compte la situació actual del sector. Entre les causes que expliquen l'abandonament d'aquests conreus s'hi troben l'envelliment de la població agrícola i els preus que s'estan pagant. Escoltem Joan Santó, responsable del sector de la vinya d'Unió de Pagesos.
Les causes són les que ja proposava l'Organització Comuna de Mercat, que és la gent que no té continuïtat la seva explotació, que són gent gran, doncs bueno, decideixen marxar del sector perquè podran cobrar una prima, perquè, per altra part, la valoració del producte no és el que hauria de ser.
En el cas del Priorat, com avançàvem als titulars d'aquest informatiu, la superfície arrencada és gairebé insignificant, no arriba a les 4 hectàrees, un fet que contrasta amb el d'altres zones vitícoles com la Terra Alta, amb 56 hectàrees abandonades, o la Conca de Barberà, amb 97. Segons Santó, això s'explica perquè a la nostra comarca les explotacions van, en molts casos, més enllà de l'àmbit familiar.
Les zones com ara el Penedès i el Priorat, els titulars de les parcel·les vitícoles, no són tant persones, sinó que hi ha més aviat empreses que són titulars d'aquestes explotacions. I llavors aquestes empreses, diguem-ne, en sense nom, això són inversions. Són inversions a mig i a llarg termini, amb la qual cosa el que busquen no és abandonar, sinó és continuar en el sector.
El Departament d'Agricultura pagarà per hectàrea arrencada una mitjana propera als 5.000 euros, una quantia que es fixa en cada cas en funció del rendiment de l'explotació en els darrers anys. Seguim parlant del món agrícola i de productes de la comarca, però deixem a banda la vinya i el vi. El futur centre de foment de la cultura de l'oli, que s'ubicarà a Cabassers, incorporarà un petit viver d'empreses. Aquest seria un dels projectes que contempla el pla director del centre, un document en el que està treballant la Universitat Rovira i Virgili. Segons Josep Anton Robles, alcalde de Cabassers i president del Consell Comarcal, seria una eina de suport i recolzament a les iniciatives dels emprenedors del sector de l'oli.
Joves emprenedors que poden sortir del mòdul que s'ha iniciat aquí a l'Institut de Falset podrien crear la seva empresa amb moltes facilitats dintre d'aquest centre. I llavors, doncs, bueno, ells mateixos, a l'experiència que han tret del mòdul, podrien treballar aquest producte, crear la seva empresa i, bueno, i per què no viure a la comarca.
Robles també destacava que, un cop assentat el sector del vi, és moment de donar una empenta als pobles del Priorat que viuen de l'oli.
Crec que el vi han treballat i han treballat molt bé i per això el Priorat està al nivell que està el vi, i ara crec que hem de donar un cop de mà mitjançant el líder i mitjançant els que estan treballant per a promocionar el seu producte, que és l'oli, en aquests municipis, els hem de donar un cop de mà perquè això sigui una realitat i la comarca del Priorat siguem coneguts pels dos productes que fem.
Amb tot, Josep Anton Robles afirmava que, evidentment, el Priorat sempre serà més conegut pel vi. Canviem de tema i ens fem ressò d'una informació econòmica. El govern de la Generalitat ha modificat la normativa de les seccions de crèdit de les cooperatives. 10 són les que es compten a la nostra comarca. Aquest canvi endureix en determinats aspectes la legislació aplicable i s'orienta a assolir dos objectius bàsics. El primer és garantir el finançament de l'activitat agrària. Això suposa circumscriure les seccions de crèdit als socis productors i limitar la presència de socis col·laboradors. La proporció de saldos d'aquests últims no podrà superar el 30% del total. El segon objectiu és augmentar la protecció dels estalvis dels dipositants, perquè, a diferència de les entitats financeres tradicionals, les seccions de crèdit no estan cobertes pel Fons de Garantia de Dipòsits ni supervisades pel Banc d'Espanya. Les seccions de crèdit de les cooperatives disposen, a partir d'ara, d'un període de temps per adaptar-se a la normativa. Algunes disposicions hauran de complir-se durant el present exercici, mentre que d'altres tenen fixat el juny de 2013 com a data límit. Apuntem que, a Catalunya, un centenar de cooperatives compten amb seccions de crèdit i que el volum de recursos que mantenen dipositats als seus balanços és d'uns 600 milions d'euros. La Diputació de Tarragona ha concedit un ajut a 8 municipis del Priorat per a la senyalització d'itineraris, indrets i espais d'interès natural. En total, els 8 pobles que ho han sol·licitat es repartiran més de 35.000 euros. Bellmunt, La Morera i Pradell són els que rebran més diners, prop de 6.000 euros, mentre que La Figuera, amb uns 1.800, és qui en rebrà menys. D'altra banda, l'ENS intercomarcal ha atorgat també ajuts per a la rehabilitació i restauració d'esglésies, unes obres que es duen a terme en el marc de col·laboració amb l'Arquebisbat de Tarragona i el Bisbat de Tortosa. Al Priorat, les beneficiàries d'aquests ajuts seran la parròquia de Sant Miquel a Torroja, 5.000 euros per a la rehabilitació de les cobertes laterals, l'església de la Nativitat de la Torre, 2.000 euros per a l'arranjament del rellotge i les campanes, i l'església de Sant Miquel, a Margalef, 4.500 euros per a la restauració de la façana posterior. Sortim de la comarca, però abordem una qüestió que no per això deixa d'afectar-nos. Nou acte de protesta en contra de la candidatura d'Ascó a acollir el magatzem temporal de residus nuclears. En aquest cas, una xerrada informativa en la que van participar Martín Dona, diputat, i Hans Werner, portaveu d'una associació pagesa, tots dos de Gorleben, a Alemanya, una zona en la que fa 20 anys s'hi van construir un magatzem com el que es vol ubicar a Ascó. La comparació entre les expectatives inicials i la situació actual va centrar la xerrada en la que també es va posar sobre la taula la possibilitat que el magatzem de Gorleben deixi de ser temporal i passi a ser definitiu. Que es produeixi una situació similar a Ascó és un dels perills que més preocupen la coordinadora anticementiri nuclear, organitzadora de l'acte, ho explicava Ernest Blanc.
Allí sembla ser doncs, que tenen unes mines de sal, o prop d'allí, diguéssim, s'està estudiant fer un forat i terrar allí definitivament els residus nuclears, en la qual també doncs, aquí veiem el perill de que aquí pugui acabar passant el mateix, si és que es col·loqués Ascó, que s'aprofites també qualsevol estructura geològica més o menys estable que hi hagi per la zona, per no tornar-los a moure. Si s'han de posar 7.000 tonelades, doncs clar, com menys es moguin d'aquí 60 anys, doncs millor, no?
Blanc també apuntava que l'elecció del municipi per acollir el magatzem pot estar al caure. Segons Blanc, tot és una incògnita, però caldria més protagonisme del Parlament de Catalunya per mostrar el rebuig a la ubicació del magatzem a Ascó.
No sabem, la cosa està molt a l'aire, depèn de moltes coses, depèn de la posició que també que s'ha pres aquí a Catalunya i la que es continuï prenent, perquè diguéssim s'hauria de moure més aquesta negativa tant del Parlament com del govern català, perquè caram, sigui patent a Madrid que aquí no es vol.
Us fem ara dues recomanacions culturals per a aquests dies d'estiu, totes dues relacionades amb la pintura. La primera és l'exposició de quadres Cep amb pàmpols, d'Adrià Bernet, una exposició que s'inaugurava ahir. Es podrà veure durant aquest juliol a l'Oficina Jove i la primera quinzena d'agost a l'Artesana. Lluny de voler guiar la mirada del públic, les diferents interpretacions de l'obra són el que més motiva l'autor.
La meva pintura és abstracta amb el sentit de que bueno, cadascú el que m'agrada més que interpreti el que veu o de la manera que ho veu, en funció del seu estat d'ànim, en funció dels seus sentiments, vull dir que no està pregravat res que no sigui la persona que ho mira. I insisteixo, el que m'agrada a mi és això, vull dir que la gent, cadascú veu coses diferents, cosa que amb el realisme doncs, bueno, doncs, et senyeixis el que tens davant, no? Llavors aquí doncs, bueno, hi ha interpretacions sovint molt, molt, molt extremadament diferents.
I la segona recomanació que us fem és part de l'obra pictòrica de Jordi Capafons, que s'exposa aquest juliol i agost al Casal de l'Avi. I abans d'entrar en la previsió meteorològica, us informem que vau escollir l'espai Taller d'Oficis que realitza el Taller del Priorat com a millor programa de Ràdio Falset. Volem agrair els prop de 400 vots que vau emetre i també la vostra fidelitat. Ara sí, el temps amb l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per la forta calor. L'estiu ha entrat amb força, el juliol fa honor a la seva fama de més calorós i més sec, i les temperatures s'han mantingut a nivells bastant alts, en alguns dies han sobrepassat els 35 graus. La situació per aquest cas de setmana es mantindrà dintre d'aquesta mateixa tònica, no s'esperen canvis importants, la monitoria meteorològica serà la nota dominant i tan sols a última hora del dissabte o última hora del diumenge també podrien aparèixer alguns brots de tempesta de calor que pràcticament no tenen conseqüències aquest tipus de tempestes. Ambient doncs força calorós, xerradors i res destacable llevat d'aquestes possibles tempestes de calor al final del dia del dissabte i el diumenge. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1803, intenses pluges provocaven el desbordament del riu Besòs a la seva conca baixa.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Tornem amb la informació local i comarcal a partir de dimarts amb els butlletins. Us ha parlat Alfonso Reig. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Fins dimarts.